alguns deien que fins i tot ja era electoralista la convocatòria, no? Imagina't, doncs, el ritme de campanya va pujant, però en tot cas gira l'entorn del Puigdemont. Pel que a mi m'arriba, de gent que està més a l'olla i gent que està menys a l'olla de diferents partits, les enquestes han canviat notablement. Pots fer el cas que facis, però la tendència pels de Puigdemont és molt més positiva del que molta gent es pugui pensar. I per tant també et fa entendre que el debat, en principi, el que va per davant és el que menys li interessa. Llavors jo crec que en aquest sentit és el que dic, que guanya de totes maneres. Si van a Perpinyà a fer el debat, i guanya, i si no hi van, no tindran opcions d'atacar-lo en aquest sentit, perquè a mi el que m'arriba és que les seves perspectives electorals són positives, i està clar que l'efecte Puigdemont està fet. El PSC no es pot moure perquè ell confia molt en un votant que ha abandonat Ciutadans, etc, etc, i per tant, segons què, no ho pot fer. Però clar, és curiós que vagin a negociar una investidura a Brussel·les i a fer reunions de partit a Suïssa, i en canvi no puguin anar a fer un debat a Perpinyà, on precisament la Televisió de Catalunya hi té estudis propis, no? Que per tant també a nivell de corporació de mitjans, que depenen del Parlament de Catalunya, també es diu, escolta, si aquí hi ha una delegació i està a 0, minuts de Figueres, diguéssim, vaja, és ben bé que si haguessin voluntats de debatre no és desplaçar-se a Brussel·les, en aquest moment estem parlant d'anar a Perpinyà. Per tant, ha de ser un tema molt ideològic que no et vingui de gust desplaçar-te 150 quilòmetres per fer el debat.
Clar, l'altra qüestió també serà, suposo, evidentment, demà el Basté li preguntarà, la proposta que feia Pere Aragonès sense Salvador Illa, que ja ha dit que no, si té sentit fer un cara a cara Puigdemont-Aragonès, que Aragonès es desplaci fins allà i puguin debatre ells dos.
A mi em semblaria interessant, eh? Una cosa si Aragonès i Puigdemont consideren que aquest és un joc que els hi pot rentabilitzar. Jo crec que li interessa més a Esquerra Republicana fer aquest debat que a Junts per Catalunya si no hi ha l'Illa. És a dir, Puigdemont el que vol és competir amb Salvador Illa, i per tant que el debat amb Esquerra Republicana li pot interessar relativament. Tu parlaves de que Puigdemont està aconseguint que la campanya giri al seu voltant. Jo crec que ho aconsegueix des del primer moment, des de quan diu que ell només vindrà si és president del govern. És a dir, jo crec que la focalització amb la figura de Puigdemont prescindint del que Junts per Catalunya representava, a mi em sembla fins a un cert punt molt delicat i molt preocupant. És a dir, quan ell ens diu que només arribarà o vindrà si és president, això és desvirtuar el joc democràtic des de la meva perspectiva, perquè la democràcia també passa amb estar a l'oposició.
Però és que no ha dit això,
Moment. I sí, ha dit que ell
vindrà a la investidura, ha dit.
Sí, és president,
No. Però... És que hi ha matís d'una amb l'altra, i crec que és molt, és molt rellevant. No és un matís, sinó que és el pinyol, el moll de l'os.
Tot el que he llegit és que si ell no és president, no vindrà. Això vol dir que...
Doncs no l'has llegit bé, Isabel, perquè és que és molt important aquest tema. Crec que és
molt llavors
important.
Hauríem de buscar les declaracions on realment diu que ell serà cap de l'oposició o no, si no, perdes...
Ell ha dit
si
que vindrà al debat d'investidura.
Sí, va dir aquest matís, del debat d'investidura.
Si perd les eleccions.
També.
Això què vol dir? Jo crec que hi ha una voluntat molt clara, inclús amb el lema, no? Ja no és Junts per Catalunya, sinó Junts Puigdemont per Catalunya. És a dir, estem... fent la figura protagonista de Puigdemont, prescindint una miqueta del que representa el partit, que també ho va fer el candidat a l'alcalde Trias, i li va funcionar, i també ho va fer en les eleccions europees i li va funcionar. Però per tant, desvirtuem una mica el que és la política de partit per tornar a fer, deixeu-m'ho dir així, un joc una mica messiànic, no? Jo penso que Illa, des de la meva perspectiva, és normal que no hi vagi. És a dir, fins que la llei d'amnistia no sigui una realitat, Puigdemont és pròfug de la justícia, i per tant hi ha una possibilitat de votant que votaria el PSC que no entendria que ell es desplacés a fora d'Espanya per fer un debat amb Puigdemont. I també jo crec que hi ha una altra realitat, i és que les formalitats són importants en un estat de dret, i ara mateix aquesta formalitat de desplaçar-se a l'estranger per fer un debat amb un candidat, que no està encara amnistiat, jo crec que és molt i molt delicat. I una altra cosa és la pregunta que han fet avui, quan heu fet el tall de veu, de dir, aquest plantejament de fer-li a Catalunya Ràdio o a TV3, per què no es fa amb un debat privat, amb un medi privat, no? És a dir, també podria haver-hi una cadena privada que segurament tindria menys problemes formals i argumentals de fer un debat a l'estranger, i en canvi es planteja directament a Catalunya Ràdio o a TV3. Per què? Perquè hi ha una voluntat clara de posicionar-se Carles Puigdemont, i així ho fa molt bé, com a centre de la polèmica, per tornar a dir: m'estan castigant, no volen que hi hagi un debat on jo pugui participar, i el que estan intentant és minimitzar la meva figura, i per tant no hi podré anar jo, sinó que hauran venir persones delegades per mi, no? Una altra vegada una estratègia, des de la meva més perspectiva, un punt messiànica.
Eulàlia.
Primer de tot, si fem un pas enrere, jo crec que el debat que estem tenint ara sobre el debat, no? Diguéssim un metadebat, precisament el que ens està mostrant és que seguim en una situació anòmala. Per tant, la situació anòmala hi és, i que un expresident de la Generalitat estigui doncs ara mateix residint a la Catalunya Nord o a França, digue-li com vulgui, això és una situació anòmala. Per tant, jo primer el que vull denunciar és la situació anòmala de que això no s'hagi resolt d'una altra manera i que ara estiguem en aquest punt. A partir d'aquí, Puigdemont podrà tornar a Catalunya pel debat d'investidura o pel que vulgui en el moment en què s'apliqui la llei d'amnistia. No dependrà dels vots que tregui. O sigui, podrà treure 3 diputats i igualment ell podrà tornar a Catalunya, perquè s'ha aprovat una llei d'amnistia, o s'està a punt d'aprovar una llei d'amnistia quan passi el tràmit del Senat, no? Per tant, en aquest sentit, jo diria ajuntar, no? Fer aquesta fal·làcia de dir: si jo tinc molts vots podré tornar amb més garanties. No, és que les garanties no te les donen els vots, te'ls dona la llei d'amnistia. Jo crec que aquest debat ha estat proposat per ser rebutjat. En el fons, no? Ara ho dèieu també, potser llavors Junts on tindrà el problema si Pere Aragonès diu: bueno, és igual, però jo vinc i fem un cara a cara, no? Jo crec que aquest debat expressament, i segurament amb la visió que deia el Jordi, no ho nego, que guanyes en el fet de dir: jo el plantejo, a més aquests dies es parla de mi, i doncs surto guanyador. Ara, el que no tinc clar que sortim guanyadors és que jo crec que una campanya electoral està per explicar programes. Llavors, crec que si ens perdem molts dies a debatre sobre els debats, crec que els partits estan perdent una oportunitat d'exposar les seves propostes. Llavors, ja sé que això és una estratègia molt legítima, però en qualsevol cas, com a ciutadana, també em preocupa que, en lloc d'aprofitar-se dels espais, i encara més em preocuparia que Junts tingués la idea de deixar un lloc buit en qualsevol dels debats que es facin a Catalunya. Llavors, denuncio la situació de repressió que viu el president Puigdemont, com la viu Marta Rovira, com la viu Lluís Puig, bla, 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 evidentment, però sí que crec que ja fa uns dies que començo a tenir la sensació, i us confessaré que també la por, de començar a veure que estem tornant a tenir debats una mica, pel meu punt de vista, ja una mica antiquats i una mica fora de lloc, i crec que també hi ha tota una sèrie de problemes i una sèrie de coses que hauríem d'anar xerrant com a ciutadans, i per tant els partits fer propostes, que em fa por que ja portem doncs 2 setmanes només tornant a donar una mica de voltes al hàmster, i jo començo a tenir por que aquesta campanya torni a ser una campanya una mica hamsteriana, i crec que la sequera, el finançament, 1000 coses, no se solucionen només tenint metadebats com el que s'ha tenint.
Un segon, ara us dono pas, però recuperem el que deia Carles Puigdemont, Isabel i Jordi, sí. Ara que teníem aquestes diferències sobre què havia dit exactament Carles Puigdemont, doncs va dir això.
Si sóc candidat a la investidura, és a dir, si hi ha la majoria parlamentària que em proposa per ser candidat a la investidura, deixaré l'exili definitivament aquell dia per assistir personalment al ple del Parlament i demanar la confiança de la cambra.
Per tant, si no puc ser president, si no tinc l'opció de ser president...
És el que va dir el dia que va presentar la candidatura. Jordi.
No, segur que... Bueno, no sé, no diré jo que dirà el president.
Bueno, però aquestes declaracions, Jordi, eren clares.
Aquestes eren clares, sí. Però és a dir, segur que... És a dir, en un debat d'investidura normalment hi ha una majoria en la qual tu et pots presentar encara que no guanyis. Però en tot cas, jo crec que l'evolució més enllà d'aquest tall, les diferents vegades que ell ha parlat, l'esperit és... Escolta, si la gent pel que sigui no em vota, jo aniré al ple d'investidura.
Però això no ho ha dit. O sigui, el que ha dit...
un tall previ, això sí que ho va dir.
Una cosa. Al final, el que ens quedem i el que no ha desmentit, és a dir, el que acaba passant és que el joc democràtic també passa per ser cap de l'oposició i fer una gran oposició per poder en les properes eleccions guanyar. Si no, el que fas és desvirtuar el que vol dir la democràcia, i en aquesta presentació de voluntats, jo vindré si sóc candidat a la investidura, el que a mi em sembla és que els propis votants haurien d'estar preocupats, perquè què vol dir? És a dir, si jo sóc votant del president Puigdemont i no és candidat a la investidura, no tindré el senyor Carles Puigdemont cap de l'oposició, o no cap, és a dir, formant part de l'oposició per treballar, per apretar el govern, per unes properes eleccions poder guanyar-les. A mi em sembla, bueno, ja ho he dit, d'una perspectiva un tant messiànica.
Jo crec que és bo que puguem fer matisos. Complant una part del teu relat, que ja et dic jo, ara, és a dir, està molt bé que tan ràpid hem tingut un tall. És a dir, jo crec que amb totes les declaracions que ha fet Carles Puigdemont es pot deduir perfectament que ell ha dit que en el debat d'investidura hi serà. Evidentment, com a candidat aspira a poder fer un debat d'investidura ell, perquè que té clar que tant si és d'una manera com d'una altra assistirà al ple del Parlament d'investidura, perquè això és al cap d'uns mesos, la llei d'amnistia estarà atat, molt bé. Tal com va dir Pere Aragonès, crec que una persona que ha sigut president de la Generalitat, si no guanya, té dret a dimitir. Que a vegades també parlem de la regeneració, de no enganxar-se, etc. El propi Pere Aragonès, ho dic per no centrar-nos tot en el Puigdemont, ha dit, si jo no guanyo, me n'aniré a fer d'expresident. Sembla que també va dir unes declaracions que era així. Per tant, tu pots agafar com vulguis, però en aquest cas sí que jo crec que després de 6 anys i mig a l'oposició, perdó, a l'exili, dir que tornarà en cas que es vegi capacitat, si això pel que sigui no funciona bé, crec que és coherent poder dir, escolta, doncs, no seré el cap de l'oposició, en tot cas... I només un matís, perquè avui amb l'Israel crec que li hauria de fer uns quants matisos, perquè ho dius rient i sembla que no ho diguis, però ho has dit, no és pròfug de res. President Puigdemont no té cap euroordre contra ell de l'estat espanyol, perquè quan veuen que no el poden agafar, la retiren.
Però si entra en el territori espanyol...
Fent un ús absolutament fastigós de la justícia. En canvi, el president Puigdemont ha comparegut a la justícia belga, a la justícia italiana, a la justícia alemanya, i a tot arreu li han dit que no el tanquen a la presó.
Sí, jo no dic que no, per jo tant, dic que és pròfug de la justícia
no
espanyola.
No ho és.
Ens agradi o no? Em sembla que veu malament.
No, és que no ho és.
Home, no, de la justícia espanyola...
No hi ha cap ordre d'atenció contra el president Puigdemont en aquests moments.
Perdones, la realitat, no hi ha cap euro d'ordre. La realitat és que l'expresident Carles Puigdemont està a França perquè si entra a Figueres el poden empresonar.
Sí, perquè la justícia espanyola funciona com funciona.
Per tant, és pròfug de la justícia espanyola.
És víctima d'un sistema injust.
Val, Enric, que fa estona que demanar
sí,
la paraula.
A veure, dos coses. La primera, clar, i demà estarà bé que en Basté li pregunti, no? I segurament li preguntarem moltes vegades que aclareixi això que estem discutint, no? En quin moment vindràs o en quin moment et presentaràs aquí? Però aquesta pregunta, que està molt bé de fer-la, hem de tenir en compte un segon factor. Quan serà el debat d'investidura? Perquè si no hi ha possibilitat d'investir un president, no hi haurà debat d'investidura. I, per tant, això es prolongar en el temps fins que hi hagi una llei d'amnistia plenament en vigor. I plenament en vigor cap a la seva persona. Perquè sabem que hi ha la discussió aquesta de si està imputat per terrorisme, tots aquests dubtes que ara mateix planen sobre la seva situació processal. Per tant... No esperem, jo crec que no hem d'esperar que Carles Puigdemont, si les eleccions són el 12 de maig i la Constitució del Parlament és a mitjans de juny, el dia següent de la Constitució del Parlament es presenti aquí. És que no serà això. I si hem d'analitzar una mica com estan anant les enquestes, jo m'atreviria a dir que això anem per llarg, de la qual cosa ja en tenim experiència. Tant en Catalunya, ja vam veure què va passar fins que no van acabar anomenant el Quim Torra com a president, quant de temps va passar, o el que va passar a les eleccions a les legislatures espanyoles amb el tema de Pedro Sánchez, etc. No? I que també podria haver una repetició de les eleccions, amb la qual cosa encara la pilota la tira més endavant. Ah, i això fa que la seva tornada no sigui imminent o no pugui ser imminent. Pot haver aquest tema. I després, la segona qüestió al respecte dels debats. Home, el qui va darrere a les enquestes té més necessitat de confrontar, de tenir aquesta presència i d'intentar restar-li vots o expectativa al contrari. Per tant, això explica per què Illa, que va primer, no?, a les enquestes, doncs no vol donar-li aquesta possibilitat al rival, i molt menys anar-se'n a 150 quilòmetres d'aquí a fer-ho, perquè llavors és dir, ara venim tots a fer-te tu el gara-gara. Ho estic fent una caricatura.
Així millor.
Fent una caricatura. I al revés també passa, és a dir, per què Aragonès insisteix tant i per què Puigdemont diu veniu aquí? Doncs perquè aquí hi ha una pugna, efectivament, on jo, per mi, és la gran pregunta que respondran les enquestes, les eleccions, que és qui queda segon.
Sí.
I això serà molt determinant, qui quedi segon, per saber tot això que deia al principi, per saber si s'accelera o no s'accelera el debat d'investidura.
Jo crec que al final aquí lo interessant també d'aquestes eleccions és que hi ha tres partits i dos segurament hauran de pactar per governar, no? Tres partits majoritaris i dos hauran de pactar per governar. El que sí que aquí estaria bé és que els tres partits majoritaris acordessin que fins que els tres candidats no puguin ser al ple del Parlament no es pot tirar endavant una investidura, sumi qui sumi, no? Jo crec que això seria el més honest per part, com a mínim, dels tres partits majoritaris. Al final, no? Seria un tema de fair play. I crec que ara sí que és veritat que al PSC no li interessa precisament fer el debat, fer cap debat, sigui amb Puigdemont o amb qui sigui. Però també és veritat que pot arribar un moment que si les enquestes canvien, precisament sigui el candidat del PSC que el que necessiti és per posar en valor el seu perfil de gestió i segurament per posar en contradicció alguna de les coses de polítiques públiques que potser no té tan clar la candidatura de Junts, doncs potser sí que hi ha un moment en què necessiten, per tant, encara que quedi un mes i poc, sí que pot ser que veiem un canvi de posició en això, perquè depèn de com es disparin les enquestes, al final pot ser que Salvador Illa tingui, no?, doncs canvi d'opinió.
Sí. A veure, sentirem què és el que diu també demà Carles Puigdemont, com dèiem en aquesta entrevista al Món a RAC1 amb Jordi Basté. I ara també parlarem, després del que ha dit el Suprem avui, d'aquest canvi de criteri que deixarà declarar tant a Carles Puigdemont com també a Rubén Wagensberg per videotrucada, cosa que fins ara havia reclamat que sempre fos presencial. Ara en parlarem, però dèiem que aquests dies el debat s'està centrant molt en la Catalunya del Nord, en Elna, que s'ha convertit també en l'epicentre una mica d'aquesta campanya per part de Junts, i precisament volíem parlar amb l'alcalde d'Elna, amb el senyor Nicolás García. Senyor García, bona nit.
Bona nit.
Per saber com està afectant, o si és que ho està fent d'alguna manera, tot això a aquella zona i sobretot a la població d'Elna. Senyor García, primer de tot li volia preguntar què li sembla que Puigdemont hagi escollit la seva ciutat com el punt neuràlgic de la campanya.
Bueno, jo des del 2017... donem suport a tots i a tots els que han organitzat el referèndum i que o han estat a la presó o han estat perseguits o han estat obligats a exiliar-se, i doncs no tindria pas cap sentit de negar la possibilitat d'oferir un lloc per fer mítings i reunions a una persona, a un candidat, a l'antic president de la Generalitat, que no pot fer aquest tipus d'iniciativa al seu país, a Catalunya. Doncs no faltaria més que no li poguéssim oferir aquesta possibilitat. Tenim les infraestructures, que això compta, cal tenir sales i cal tenir llocs per acollir, les tenim, i a més Elna és una vila que està molt lligada a Catalunya per la maternitat, per la seva història. Recordo que ha donat 4 presidents a la Generalitat, és un dels pobles de Catalunya que ha pogut donar 4 presidents a la Generalitat de Catalunya, diputats, bisbes, i doncs tenim un lligam molt fort amb Catalunya, no tan sols des del 2017, però fa molt temps que som un poble, diguem, català, d'aquest banc de la frontera, però català. Mm-hmm. Doncs és natural, me sembla, que hagin demanat de fer aquestes els mítings i les reunions a Elna.
Per tant, sobre això que ara comentàvem i el que em deia també vostè ara, sembla que no hi haurà aquesta possibilitat de fer aquest debat que havia proposat Junts, però en cas que es fes, vostès haurien pogut facilitar algun espai perquè se celebrés aquest debat de les eleccions del 12 de maig?
Sí, naturalment, perquè com ciutadà i polític francès, encara que faci política a França, trobo que la democràcia passa per aquí, no?, per debats, i ho trobo molt estrany que, bueno, si em puc permetre, és un avís de ciutadà, però ja que voto també a Catalunya, doncs, puc donar-me sempre. Jo trobo molt estrany que el Partit Socialista, que diu que és per l'amnistia, ha fet votar la llei d'amnistia, doncs si ha fet votar la llei d'amnistia és que volen que el Puigdemont pugui entrar lliure a Catalunya, i que és injust que sigui castigat d'aquesta forma. Vull dir que 6 anys i mig a l'exili ja és un castig prou gran per un home que només ha fet viure la democràcia. I doncs trobo molt estrany que els socialistes, que són per l'amnistia i per finalment perquè el Puigdemont, si és sincer, pugui tornar a Catalunya, no acceptin de fer un debat amb ell i amb el president Aragonès, que la proposta la trobo molt bona, a part del president Aragonès, de fer un debat a Catalunya Nord.
Li volia preguntar també si l'estat francès, perquè és una curiositat que tinc, no sé si l'estat francès li ha fet algun avís o algun comentari, o han hagut de demanar permís, o ha rebut alguna trucada per preguntar-li, alcalde, exactament què és el que s'està fent aquí, o vigili a l'hora de fer determinats moviments. Això ha estat o no?
Sí, vull dir, nosaltres ho hem fet en un espai privat de la Junta del poble, del municipi. El municipi a França té espai privat i espai públic. Les sales són espai privat de l'Ajuntament. Les places públiques són espai públic. I doncs si ho haguéssim fet a la plaça del poble, per exemple, haguéssim tingut que demanar l'autorització a l'estat francès, és el senyor Manuel Valls que va instaurar aquesta llei, hem de demanar l'autorització i l'estat francès pot dir que no. Llavors, com l'hem fet en un espai privat, que és l'anticol·legi o la sala de festes de l'Ajuntament, i tingut trucades de la gendarmeria, del reensenyament interior francès, de la policia interna francesa, que m'han demanat què s'anava a dir, què anava a fer, quanta gent hi hauria, coses que no he pogut dir mai, no sabia. Aquestes coses no les sabia, jo només he deixat una sala i he fet l'acollida republicana, entre cometes, i ja està. Però primer la gendarmeria, després, diguem-ne, la secreta, per dir-ho així, el servei de i han vingut la policia francesa, la que està en civil i que vegira un poc el que es passa a França en política, estaven aquí presents al míting per comptar la gent i també per fer una mena de protecció. L'estat francès ha volgut saber el que passava aquí i per què es feia.
Però per tant, sí que han hagut de prendre certes precaucions precisament perquè això no pogués tenir conseqüències, o si més no perquè l'estat francès no els hi pogués posar pegues a l'hora de celebrar actes com aquests, no? Si ho haguessin fet, li pregunto d'una altra manera, si ho haguessin celebrat a una sala de plens, per exemple, de l'Ajuntament, sí que hi hagués hagut repercussions?
No, si ho haguessin fet a la plaça del poble, a l'espai públic real, o sigui, un espai obert, penso que hi havia la possibilitat que ets obligat a demanar l'autorització. Quan ho fas en un espai públic, ets obligat a demanar l'autorització a l'estat francès, que et pot dir que no. Jo he dit als que organitzaven el míting de Carles Puigdemont, els he dit millor que no demanem a la plaça del poble, que es diu plaça de la República, perquè podem tenir una negació de l'estat francès, del prefecte, del governador civil, i doncs ens arriesguem que en diguin no i no fer-ho. Doncs hem preferit fer-ho en un espai privat de l'Ajuntament, que és un antic col·legi tancat, i llavors aquí no he tingut que demanar cap permís a ningú.
Digui, no sé si volia fer alguna cosa més.
No, volia dir, si la pregunta era també si hi havia un interès, i com, sí, naturalment, quan passen coses així, la premsa francesa, en tot cas de Catalunya Nord, han fet pàgines enteres, la ràdio, la televisió de la Catalunya Nord també, i doncs naturalment des del 2017 hi ha molt més interès de part de la gent que viu aquí del que està passant a Catalunya, perquè això ha sigut un, no diria un trauma, però ha sigut una sorpresa tot el que ha passat a l'entorn de l'octubre del 2017, i doncs la gent s'ha interessat més que un president a França, de moment, potser ens enganyem, però de moment per un francès és inimaginable que puguin anar a la presó gent o hagin de fugir al seu país per haver organitzat un referèndum, encara que no sigui conforme a la Constitució. Ningú imagina a França, que potser podria passar, ningú imagina a França que, per exemple, si a Còrsega l'Assemblea Còrsega, que és dominant regionalista, dominant autonomista, organitzés un referèndum, els dirigents de l'Assemblea Còrsega vagin a la presó o s'hagin d'exiliar a Itàlia o a Espanya. Vull dir, això no s'imagina, que podria passar, perquè l'estat francès també és molt... Però no ho imaginem, i veure això porta més interès, hi ha més catalans del nord que venen aquí a fer visites i a fer política, del sud, vull dir, que venen aquí al nord a fer política i a visitar més el nostre departament amb tot el tema de les urnes, de la maternitat, de les butlletes i tot el que voleu, i doncs hi ha més interès de la gent d'aquí, de part de la gent d'aquí, el que està passant a Catalunya. A mi m'interroguen molt la gent, com que saben que, bueno, s'ha passat a Elna això, molta gent me demana i si podrà
tornar. Els veïns del municipi, vol dir,
Sí, sí, la gent del municipi, però també la gent de Perpinyà, que em coneixen i que em diuen, i doncs que els independentistes se posaran d'acord, com és que guanyaran els socialistes, s'interessen el resultat d'aquesta elecció. No és majoritària, naturalment, però és molt més que el que passava abans. La gent s'interessa en el que passarà a Catalunya i el resultat del 12 de maig, més que el de les europees, suposo. Hi ha molt més, molta més gent me demanen, em pregunten coses i pregunten a els qui s'interessen també i que són coneguts per conèixer una mica el tema del que està passant a Catalunya.
Doncs avui volíem conèixer també com s'estava vivint aquesta situació aquí, si precisament també l'estat francès estava posant alguna mena de traves perquè es poguessin celebrar aquests actes a la Catalunya del Nord. Nicolás García, alcalde d'Elna, moltíssimes gràcies per atendre'ns al 9C.
A vosaltres.
Que vagi bé, bona nit. A veure, comentaris sobre això que ens ha dit, no? Perquè sí. Em sembla interessant que això no pugui generar un cert conflicte també, o trucades, no?, per part de l'estat espanyol i dir, escolta'm, això què passa aquí? Clar. Per què s'estan podent fer aquests actes sense cap mena de problema, no?
Clar, a mi m'ha sorprès una cosa, que ha dit que si haguessin fet en una plaça pública haguessin hagut de demanar permís a l'estat francès, i aquí a Espanya això no passa, és a dir, si algú no és delinqüent, un ajuntament té potestat per utilitzar els espais públics sense cap tipus de problema. És a dir, que entenc que aquí l'estat francès és molt més intervencionista del que és l'estat espanyol en aquest aspecte.
Un ajuntament... Es referia a haver d'informar, com per exemple quan has d'informar que vols fer una manifestació, sí, no és que s'hagi de demanar permís, sinó que s'ha de...
Però que l'ús de l'espai públic en un ajuntament és absolutament potestat seva, sempre que qui utilitzi aquest espai públic no sigui un delinqüent, i en aquest cas el senyor Puigdemont, que està a França legalment perquè no és considerat un delinqüent, no és un delinqüent, i per tant em sorprèn una mica, no? És a dir, perquè aquí no hi hauria aquest problema, és a dir, no s'hauria d'informar o no informar perquè l'Ajuntament té potestat i té l'autoritat com per fer-ho sense haver de demanar permís a una institució superior que li dongui permís o li dongui el vistiplau per utilitzar aquest espai públic.
Ha dit, no?, això és de fa poc, que havia sigut una innovació de Manuel Valls, no?, com a dirigent francès.
Que s'hagués de demanar aquest de demanar permís.
D'això.
Bueno, permís o comunicació,
Home, no hem d'amagar que aquí darrere, ara ja ha baixat bastant el suflé, no? Però quan els fets de l'1 d'octubre i posteriorment, no? Hi va haver, doncs, una ofensiva diplomàtica per part del govern espanyol a la resta de països europeus i especialment als veïns, perquè no s'ho ploguessin o no tinguessin una simpatia, diguéssim, explícita amb el moviment independentista. Aquí no descobrirem res. Ara és veritat que això ha baixat bastant, fins i tot França en aquest sentit doncs ha aixecat el peu, perquè està veient, no França, sinó tota Europa, que ara hi haurà una llei d'amnistia i que tot això quedarà arxivat, i que segurament doncs el que pugui venir després a nivell del Tribunal de Justícia Europeu doncs també genera dubtes, i per tant aquí ha canviat molt la situació del 17 cap aquí. M'estranyaria que fins i tot havent-ho fet a la plaça de la República d'Elna, l'estat francès hagués prohibit un acte d'un eurodiputat, perquè al final és un eurodiputat el que fa aquest acte. Jo crec que s'han curat en salut, perquè venen d'una experiència que podien haver tingut un aparent conflicte diplomàtic.
Primer de tot, Elna queda molt lluny de París. i això amb un estat jacobinista com el francès, jo crec que ara mateix Macron té altres problemes, crec. I per altra banda, Elna al final té una relació, jo crec que l'alcalde ho ha explicat molt bé, té una relació molt especial també, i per tant aquesta fraternitat entre Catalunya i Elna s'ha anat veient en diferents moments de la història, i ell ha explicat, no?, doncs, en el tema dels exiliats durant la Guerra Civil, amb el tema de l'1 d'octubre, i per tant segurament en aquest sentit doncs ell també s'hi posa bé, no?, com hem pogut comprovar fa uns moments.
Sí, però qui es podria queixar? El govern espanyol actualment no es queixaria d'això. Ara, si el govern espanyol fos liderat pel PP, ja et dic jo que sí que hagués activat la queixa.
Deixem un apunt d'això.
Molt ràpid, del clar, govern espanyol. Si no tindrem temps de...
El govern espanyol ha passat a demanar a tots els països que no es reunissin absolutament amb cap polític català, arran del tema del català a la Unió Europea, a demanar que es reuneixin amb els polítics catalans, no?
També sobretot primer el PP i ara sobretot el PSOE. El PSOE, vull dir que qui més fermesa va posar
però el govern espanyol ha dit, escolta, no, parleu amb els catalans, que us explicaran això de la llengua. Jo crec que és molt interessant, perquè quan algú passes a dir no hi parleu, a dir parleu, sigui pel que sigui, quan la gent parla les coses canvien, no? I aquest per mi ha sigut un canvi molt important a nivell diplomàtic.
Deixeu-me ràpid que posi sobre la taula també el tema que comentàvem abans d'anar de fer aquesta entrevista, que és aquest canvi de criteri d'avui del Suprem, que ha dit, doncs mira, Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg, si de cas que citin que facin aquesta declaració per videotrucada, no sé si tenia algun sospita de per què fins ara no s'havia proposat. En principi seria cap a finals de juny, per tant ens situaríem en un punt que seria després de les eleccions, després segurament de que la llei d'amnistia ja s'hagués aprovat definitivament, i abans que es fes la primera sessió d'investidura, que abans en parlàvem, del Parlament. Hi veieu alguna cosa en aquest canvi de criteri o no, per part del Suprem?
Sembla que també per veure que els partits catalans no han reaccionat massa efusivament a aquest això. Per tant, sembla que tothom fa el que li toca, desitjant que això no tingui massa més importància que dir, jo ja estic fent la meva feina, jo ja el contestaré i demà ja ho trobarem. Crec que tothom és conscient, que hi ha una llei d'amnistia que s'ha d'aprovar i que canviarà molt les coses, i dos, que és després d'uns resultats electorals que canviaran molt les coses, i per tant és molt probable que aquesta notícia d'avui passi a no tenir massa més durada.
Clar, en el moment actual, que són aforats, la declaració seria voluntària.
Sí. El més rellevant és que quan diuen declaració voluntària és que no hi ha ordre d'atenció, que és el que realment hauria canviat, i jo crec que és el gran canvi a nivell de funcionament de la justícia. És que no et diu, si no vens a declarar tal dia et vindrem a detenir. És, si us va bé, no? Per videoconferència, tal dia ho podríem arreglar. Crec que aquest és el canvi més substancial a l'hora d'aplicar el dret als polítics catalans.
Bueno, a més, la realitat és que és evident que tot plana, no? La llei de l'amnistia, la imminent aprovació, el canvi de criteri del govern de l'estat espanyol, el panorama europeu, és a dir, tota aquesta voluntat de fer un punt d'inflexió per tornar a començar una vida política, doncs, on hi hagi la negociació sobre la taula sense qüestions radicalitzades cap a un cantó o cap a l'altre, no? I jo crec que al final la videotrucada és algo que és molt usual en totes els judicis, i per tant jo crec que respon una miqueta a un criteri que els advocats, tant de Carles Puigdemont com d'altres implicats, demanaven, i el fet de que ara doncs estigui com una possibilitat reforça aquesta voluntat de dir, bueno, esperem que aquesta llei d'amnistia estigui aprovada, potser encara tindrem la sort de que tot això estigui decidit, cosa que és una mica complicat per al temps, però bueno, és una miqueta marcar un camí d'una però partint d'una base, és a dir, encara s'estava acusant de terrorisme, per tant estem aquí, ho farem d'aquesta manera, però hi ha una acusació que segueix siguent-hi, perquè encara el Codi Penal, l'article del Codi Penal respon amb uns criteris que, si tu te'l llegeixes, tot allò que va passar en el tsunami podria ser sospitós, depèn de la interpretació que vagi un jutge, de ser terrorisme. Per tant, esperem que tot això es pugui anar dilucidant, i sobretot a mi em sembla que hi ha d'haver-hi un moment on el Codi Penal, aquest article del Codi Penal, es modifiqui, perquè si no es modifica, tindrem, aquesta serà una discussió sobre què és terrorisme i què no és terrorisme, que quedarà a l'albur de la interpretació dels jutges, però d'acord amb un redactat que realment respon a una sèrie de connotacions que l'alterar la pau pública pot ser, doncs, des de tallar les carreteres en l'autopista fins a no deixar que els vols s'enlairin, etcètera, etcètera. Per tant, haurà de revisar-se per tal de qüestions com aquestes, en, si s'entenen com una protesta, no puguin ser considerades terrorisme.
Més enllà de que ara li ofereixi aquesta possibilitat de declarar per videoconferència, però el Suprem sabeu que ha avalat la tesi del terrorisme, per tant això tampoc no vol dir que fluixi o que faci una concessió en aquest sentit, però vaja. 9:34, res, fem una pausa molt curteta, menys d'un minut, i ara quan tornem parlarem d'aquesta, no sé si dir-ne coincidència, avui Pere Aragonès, que ha anat al Senat a defensar la llei d'amnistia i ha aprofitat una altra vegada per reclamar també el referèndum, just el dia que fa 10 anys que Marta Rovira, Josep Turull i Joan Herrera van anar, en aquest cas, al Congrés a demanar també la possibilitat de fer un referèndum. 10 anys d'aquell dia. Ara de seguida ho repassarem aquí al 9-C.
RAC 1. RAC més 1. Podcast. A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat. Clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir...
Home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Nou i 36 minuts, què he dit? Josep Turull, eh?
Has fet una barreja que fa molt
Jordi Turull que i Josep Rull, perdó. Ara feia temps que no barrejava aquests dos. Nom i cognom, però avui m'ha passat i sort que m'ha avisat el Jordi perquè no me n'havia donat. En fi, abans sentíem Pere Aragonès des del Senat, avui deixant clar que amb l'amnistia encarrilada doncs ara volen el referèndum. Doncs bé, com dèiem, avui fa just 10 anys, era el 8 d'abril del 2014, que passava això al Congrés.
Imaginen una urna en un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Ábranla. Fíjense qué votos hay dentro. Hay votos del sí, hay votos del no.
Yo les vengo a hablar de una demanda democrática.
Y una demanda democrática que hoy se defiende desde aquellos que gobiernan en Cataluña y desde aquellos que ejercemos la oposición más beligerante.
Todo el mundo se atribuye y opina sobre lo que queremos o dejamos de querer los catalanes. Lo que nos conviene o lo que no nos conviene a los catalanes. Y señorías, solo hay una manera de saberlo con exactitud: preguntándoselo a los catalanes.
Vaja, ja els haureu reconegut, hem sentit a Marta Rovira d'Esquerra, Joan Herrera d'Iniciativa, també a Jordi Turull d'aleshores Convergència i Unió. Com dèiem, tots tres van anar al Congrés a demanar un referèndum d'independència per Catalunya. Aquesta efemèride que fa mesos que vam veure que coincidia amb el 8 d'abril i que poc ens esperàvem que avui, una altra vegada, s'estaria parlant, en aquest cas al Senat, de referèndum avui de la veu de Pere Aragonès. Avui hem volgut repassar una mica com ho van viure ells i què ha passat en aquests 10 anys, si és que han canviat o no molt les coses. Per això ens acompanyarà el Pep Tormos. Pep, bona nit.
Bona nit.
A veure, repassem una mica què és el que va passar en aquell moment.
Sí, la petició era perquè es pogués votar a través de l'article 150.2 de la Constitució, que el que preveu és la possibilitat que es transfereixin competències de l'Estat a les comunitats autònomes. I avui, com deies, hem volgut parlar amb dos dels tres protagonistes. Joan Herrera ha rebutjat participar-hi, però sí que sentirem tant Marta Rovira com Jordi Turull. Per començar, com recorden a nivell personal aquell dia?
Vam intentar explicar d'una forma molt planera per què hi havia aquest sentiment, aquesta necessitat social a Catalunya. I també recordo que això va provocar un gran xoc, no? Que com és que es parlés de les necessitats de la ciutadania en lloc d'argumentar, no, jurídicament o políticament per què necessitàvem un referèndum. I aquest potser és el record més viu que tinc, no? El fet de sentir fins i tot com un xoc entre les reivindicacions socials i les reivindicacions de la gent, de la gent de ciutadana, en un espai, en un ambient tan elitista com el Congrés dels Diputats, no?
Aquell dia el recordo d'una gran intensitat, de molts nervis, perquè no era allò de que quedessis bé tu a la intervenció, sinó que sabies que representaves més enllà de la teva formació política, representaves un Parlament, representaves, jo crec, tenies la sensació de representar, doncs, a un país, no? I per tant, era allò de voler-ho fer el màxim de bé, no per quedar bé tu, sinó per deixar bé tota aquella gent que tenia ganes d'això, de fer un referèndum per poder decidir el futur polític de Catalunya, que en aquest cas eren més de 2 milions de persones, no? Per tant, ho vaig viure amb una gran intensitat.
Això era com ho havíem viscut a nivell personal. Ara anem a la vessant més política, no?
Sí, de què va servir 10 anys després, vist en perspectiva, fer aquell pas, no? Que el sobiranisme fes aquell pas i demanés el referèndum al Congrés. Aquí ja tots dos hi afegeixen certs matisos. Per Marta Rovira va obrir la porta a fer diverses passes cap a l'autodeterminació.
Després d'aquest 8 d'abril hi han hagut més passes a favor del dret a l'autodeterminació de Catalunya, no? Hi ha hagut el 9 de novembre la consulta, no? Del 9 de novembre, que va significar una gran reivindicació política una altra vegada més, no? Recollir suports polítics, mobilització popular entorn del volem votar per decidir democràticament, i després ja va venir, doncs, en fi, totes les eleccions plebiscitàries, el referèndum de l'1 d'octubre, i això és el que significa el 8 d'abril, no? Una d'aquestes primeres passes en aquest camí.
I per Jordi Turull tot el procés va culminar amb l'1 d'octubre.
El que serveix és perquè novament hem demostrat als catalans de que la paraula resignació, renúncia o rendició no existeix en el nostre diccionari polític. Jo vaig acabar la meva intervenció dient aquella frase de Mandela, que les coses són impossibles fins que es fan, i vaig dir que no ens anàvem d'allà resignats sinó reafirmats, i que els catalans votarien, i això és el que ha passat. I a l'1 d'octubre, doncs, varen votar. Per què? Doncs perquè persistir i resistir vol dir guanyar.
Clar, això és com veuen ells aquesta evolució, sobretot des del 2008 fins al 2017 i com ha evolucionat fins ara, però també els hi han preguntat, Pep, de ara mateix, no? En quin punt creuen que estem, sí, tenint allò com a context?
On som avui en dia? I aquí ja hi ha anàlisis completament diferents. Marta Rovira defensa l'estratègia del diàleg dels últims anys.
Estem en una nova fase d'aquest camí cap al dret a l'autodeterminació de Catalunya, que és una via democràtica que vam obrir ara fa 3 anys i que hem anat generant les condicions perquè existís, que és la via democràtica de la resolució política del conflicte polític. És a dir, al final el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol s'ha de poder resoldre políticament i democràticament. És per això que fa 3 anys vam optar per investir Pedro Sánchez com a president del govern espanyol a canvi de generar les condicions per poder un dia asseure'ns a negociar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya.
I per Jordi Turull diu que el que falta és aplicar el resultat del referèndum de l'1 d'octubre.
Per fer el referèndum es va guanyar, es va fer la declaració unilateral d'independència, i el que no ha pogut veure és la seva aplicació. I ara ens trobem en fase de negociació amb una mediació internacional per la resolució del conflicte polític, que penja de 2 grans vectors, que són l'amnistia i que és l'autodeterminació. L'amnistia ja ha tirat endavant, ara és l'autodeterminació, que puguem fer aquell referèndum, doncs, pactat i vinculat, que és l'únic que pot substituir el referèndum de l'1 d'octubre, i si l'Estat segueix amb aquest no, doncs, igual que l'altra vegada, persistir, ni resignar, ni renunciar, ni rendir-nos, i per tant no renunciar a cap via unilateral per fer-ho de manera pacífica i democràtica possible.
Recordem la votació d'aquell dia al Congrés dels Diputats, ara fa 10 anys, 299 vots en contra, 47 a favor i una abstenció.
Gràcies, Pep.
Fins ara.
Que vagi bé, bona nit, fins ara. Què, com veieu? Valoració d'aquests 10 anys, de tot el que ha passat, del que diuen i d'on som avui, Isabel?
Jo diria que l'acció que varen fer fa 10 anys a mi em sembla que és un exercici precisament de democràcia, és a dir, anar a explicar què és el que tu políticament vols, demanar que et facin unes transferències, és a dir, és un bon exercici del joc democràtic, i per tant em sembla que el que van fer fa 10 anys és precisament fer política. I en el fer política, doncs, no et donen la raó, doncs això també és una realitat, i això no implica que tu no hagis de deixar de fer política. Jo ara sentint tornar a reivindicar la unilateralitat, em preocupa molt i em produeix una certa sensació de vertigen, no? És a dir, quan la unilateralitat, que és l'element més antidemocràtic que pot haver-hi sobre la taula, es reivindica com una qüestió, una fita a tornar a plantejar, quan hem vist el que ha passat amb l'última unilateralitat, és a dir, els últims 7 anys d'extermini polític en un determinat moment, d'un terreny àrid sense que creixi res que sigui fructífer, a mi em produeix una certa vertigen. I llavors, quan aquí es parla del que va implicar un 155, és a dir, una aplicació de la llei, va implicar, a mi em parlareu de la repressió feroig, aplicar la llei no és repressió, a mi les bufetades de l'1 d'octubre van semblar fatal, però de nou reivindicar allò que va passar em sembla tremendo. Després, només dir una cosa, l'1 d'octubre es va votar amb un referèndum que ni els mateixos avaladors que els partits independentistes varen portar varen considerar que era un referèndum vàlid. Llavors jo crec que hauríem de tornar a parlar de política. Jo avui poso en valor el que la senyora Marta Rovira ha dit, és a dir, estem en una taula de negociació, estem en una taula de tornar a fer política, i en canvi em sembla que el senyor Rull el que ha dit és realment tornar a un abisme que jo em pensava que també teníem superat.
Eulàlia.
Bueno, Marta Rovira està en una taula de negociació, però no pot fer una taula de negociació físicament a Catalunya perquè no se la deixa tornar. Per tant, jo torno a empatitzar aquesta situació d'anomalia, no? Crec que si agafem les tres persones, no?, que eren representants de partits polítics que van anar al Congrés, jo crec que tots tres representen també l'evolució que ha fet diverses parts del país, no? O sigui, tenim una Marta Rovira que ara parla del referèndum acordat, defensa l'amnistia, etc., un Jordi Turull que parla de la unilateralitat i un Joan Herrera que per mi també és simbòlic, no?, que no hagi volgut dir res, que és una persona que ara mateix està en un càrrec de gestió a l'Ajuntament del Prat i que per tant també com una mica voler deixar enrere tot el que va passar, no? I crec que les tres posicions també ens indiquen una mica cap on ha anat avançant el país. Al final la Isabel deia, allà es van a fer política, estic totalment d'acord, el problema és que la política se suposa que també ha de ser un diàleg, ha de ser trobar termes mitjos, i crec que precisament Espanya no estava preparada per escoltar el que van anar a dir Joan Herrera, Jordi Turull i Marta Rovira. Crec que no estaven preparats, i no només això, sinó que no van voler fer l'exercici de com a mínim entendre, i crec que això és una cosa que va anar passant als arts dels anys i que també ens ha portat on som ara, aquesta manca d'empatia, aquesta manca de voler entendre què pensa o com se sent una part dels catalans, i per tant aquell dia jo crec que no hi va haver un diàleg. Aquí hi va haver un monòleg de tres persones que van anar a representar una part substancial de la ciutadania de Catalunya, no tota, però una part substancial, i que a l'altra banda es van trobar gent que anaven amb les orelles tapades. I així és com vam començar l'any 2004 amb l'Estatut, i així és com hem anat continuant, i jo crec que aquí també és el verdader problema. Jo quan avui escoltava Pere Aragonès al Senat i les respostes del PP pensava, quanta vehemència contra Catalunya, no? Quanta vehemència en negar Catalunya, quanta vehemència en no voler ni per un moment intentar entendre, intentar escoltar el que pensa una part dels catalans. I això crec que és un tema que no ha millorat amb el pas dels anys. Per tant, amb algunes coses segurament hem avançat molt, però amb d'altres crec que seguim en el mateix punt o pitjor.
Enric.
Sí, mira, jo ara pensant en aquest temps que ha passat, m'imagino el joc de la oca. Sabeu el joc de l'oca?
Sí, a veure, doncs, explica-m'ho.
És el joc de l'oca, que ara la conclusió és que tornem a la casella sortida. I hem passat pel pou, hem passat pel laberint, hem passat per la presó, i hem caigut allò de la mort que torna a la casella sortida. Per què? Per què dic això? Perquè es torna a demanar un referèndum per la via constitucional, aplicant això...
Justament, diria, avui que s'havia de fer en Aragonès, també.
Tornem a aquella escena, no?, que acabem d'escoltar amb en Pep Tormos. Però, esclar, és veritat que quan tu jugues a qualsevol joc, acabes tenint una experiència, no?, una experiència que t'ensenya, no?, a que a la propera partida, que ara torna a sortir a la casella de sortida, doncs, a banda de la sort dels números dels daus que puguin sortir, també has de seguir una certa estratègia. I jo crec que aquella primera partida no es va jugar bé. No es va jugar bé perquè clarament es va perdre. I ara, doncs, tots plegats, els players, els jugadors, estan recomposant i aplicant aquesta experiència per veure si ara aquesta nova, la que comença ara, que podríem dir que comença ara amb la llei d'amnistia, amb el comptador a zero, amb que els polítics que puguin tornar i que puguin resituar-se, a veure si això pot portar a algun lloc i poden portar almenys no guanyar la partida, empatar-la. Eh?
Sí, però també s'han jugat una partida on uns fan les normes del joc i els altres les han d'entomar i empassar-se-les.
No, no, les normes del joc eren bastant clares. I hem caigut al pou, al laberint, a la presó i a la mort.
Jordi, remata-ho.
Jo crec que la metàfora de la casella de sortida és molt interessant, perquè hem de recordar que la casella de sortida era que una colla de polítics, que aquells sí que eren bons gestors i aquells sí que tenien seny i aquells sí que representaven, van dir prou, necessitem un estat, perquè així no ens en sortirem, perquè tenim un estat en contra. Aquesta és la casella sortida.
És a dir, la primera és necessitem un estatut i després necessitem un estat, sí, en el fracàs.
En tot cas era dir, necessitem més desenvolupament institucional per poder-nos desenvolupar, ens estem empobrint, ens estan caient els drets, no podem fer de locomotora de la societat perquè tenim un estat en contra i per tant això no funciona. Per tant, ara quan diem no, perquè això serà passar pàgina, no, perquè no sé què, no, això és, sí, tornem a la casella sortida. Quina era? Necessitem un estat propi. I això era la gent als carrers, majoritari, a nivell parlamentari, etc. Per tant, què s'ha après? Jo també estic d'acord. No s'ha fet tot bé, com és obvi, i s'han après coses. Una, que si tens poder, condiciones Espanya. I passes de no hi haurà amnistia ni de conya a hi ha amnistia. Vale? Jo crec que això, almenys una part de l'independentisme ho ha començat a aprendre i a aplicar. I per tant és molt normal que segueixin dient, i si cal, unilateralitat. No ho posen al punt número 1. Però diuen, ei, que nosaltres estem a la casella de sortida, sí, però la casella de sortida era, si tenim un estat en contra, nosaltres farem un estat a favor. I un apunt amb el link d'avui del president Aragonès al Senat. No sé si ha tingut la mala sort de que li coincidia la data amb aquest desè aniversari, però que aquell dia eren 3. I avui era sol. I a mi això em sap greu, perquè hi ha determinades coses, quan les vas a defensar a Madrid, que està bé que siguis representant d'un conjunt molt important de la població catalana, no? I en aquest cas era el president sol defensant una postura.
El context també era molt diferent.
Avui era per parlar, clar, no, anava a dir, sí, avui però en realitat era per parlar de la llei d'amnistia.
Però tu la llei d'amnistia l'ha votat més gent que Esquerra Republicana. Per tant, això ben orientat, tu podies anar molt més ben acomboiat com a president de la Generalitat a defensar una postura molt majoritària. I aquest element, potser ha sigut mala sort perquè li ha tocat en mitja campanya i no es podia fer d'una altra manera. Ostres, però és una imatge que crec que s'hagués pogut fer molt més potent.
Isabel, molt ràpid, molt ràpid.
Molt ràpid, no. Jo digui que l'Eulàlia, a mi em sembla que té molta raó, em diu una cosa, que la frase en castellà, que és nos quieren però no nos aman. El PP el que fa és aquesta sensació de que et volen però que no t'estimen, no? I després el que deia ara en Jordi, jo crec que, jo no diria que no es pot dir que tens un estat en contra quan tu formes en part de l'estat. Tu has de dir, en tot cas, jo crec, que hi ha un govern que està governant, que marca una diferència a l'hora de tractar-te. I la diferència està en que el govern del PSOE ha obligat per uns 7 vots necessaris ha acabat aprovant una llei d'amnistia. Amb tot el que això li pot representar de factura política en les properes eleccions, no? Jo crec que està bé matitzar que la Generalitat evidentment també forma part de l'Estat.
8 minuts per les 10, res, una pausa i acabarem, com dèiem a l'inici, i aquesta tertúlia d'avui del 9C, parlant d'aquest eclipsi total de sol que s'ha viscut a bona part de l'Amèrica del Nord. De seguida i connectem en directe amb l'Abel Caral.
9C amb Anna Ballonet. Del 16 al 30 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona.
Una experiència única que transportarà èpoques passades amb l'ensemble Obosom, Solazzo Ensemble, o Lucy Osh, i obres de Bach, Telemann o de Literes.
Entrades a auditori.cat.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
Una nit per premiar persones que impulsen canvis i millores en la societat. Un compromís compartit amb Miele i els seus 125 anys fabricant els electrodomèstics més duradors del mercat.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
una nit especial amb els guanyadors dels Premis Drac i Miele, la marca d'electrodomèstics premium per excel·lència.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
Ningú no en sap més d'idiotes que Quim Monzó.
Celebra Sant Jordi amb Quim Monzó i el seu llibre Ments Preclares, el llibre dels idiotes, un repertori de la idiotesa contemporània. En porta tal per només 16,95 €. El trobaràs ja a les llibreries i a partir del dissabte 13 al quiosc, amb La Vanguardia.
RAC1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 15 d'abril a la 1 del migdia, un Vostè primer molt especial des d'un centre de referència en el món de la fotografia.
Ens aproparem a l'obra sobre la segregació racial a la societat nord-americana de principis del segle XX i coneixerem els inicis de l'afició per la fotografia dels catalans amb l'exposició La Càmera Domèstica.
El dilluns 15 d'abril, Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona.
Quedareu tots ben retratats.
RAC 1. Tots som 1.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
6 minuts i arribarem a les 10 de la nit, però abans d'acabar volem anar fins als Estats Units per saludar a l'Abel Caral, que em sembla, si res no ha fallat, que ha tingut el privilegi de poder veure aquest eclipsi solar total que hi ha hagut fa només una estona. Abel, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit. Sí, sí, no fa ni una hora que estava a punt de fer-se pràcticament fosc aquí a la zona sud de Missouri que estem, al costat del Mississipi, ben a prop del riu Mississipi.
Com ha anat això, Abel? Perquè era una cosa que tu fa temps que volies viure en persona i que has fet aquest viatge expressament fins allà, precisament per viure aquest fenomen. Com ha estat?
Sí, ha sigut una cosa realment molt, molt màgica. A més, jo anava amb la meva mare, viatge més enllà de l'eclipsi, doncs, endur-me la meva mare als Estats Units de viatge, un país que jo he estat ja uns quants cops, i visitar-lo amb ella i venir pel que veníem, doncs ha sigut brutal. Ens ha passat una cosa, que és que hem tingut un problema de circulació. Vaja. Ens hem trobat, jo m'he trobat avui la retenció més important que m'he trobat a la meva vida, sortint de Sant Louis. Estem a unes 2 hores al sud de Sant Louis, anàvem a un poble que es diu Cape Girardeau, que jo hi havia estat el 2016 amb la Carla, amb la meva parella, fent un viatge pel Mississipi fins a Nova Orleans, el nostre primer gran viatge per aquestes terres americanes amb la Carla, i volia anar a aquest poble, però ens ha anat de... ens pensàvem que no arribaríem, no hem arribat al poble, ens hem quedat unes 15 milles, uns 20 i escaig quilòmetres d'on volíem anar, que volíem anar al downtown, al centre d'aquest poble, que muntant una festa amb música en directe,
no,
al costat del riu Mississipi. Hem arribat, hem hagut de parar a una àrea de descans que pot semblar poc bucòlic, però bé, ha sigut maco també, perquè és que si haguéssim continuat no haguéssim arribat, i també l'experiència de viure-ho aquí, una àrea de descans que les que tenen aquí als Estats Units, doncs no ha sigut, no és tampoc potser una àrea de descans com les que tenim a Catalunya, estan molt més cuidades i ha sigut maco. Hi ha molta gent també aquí, ens han pogut deixar unes ulleres que no portaven per veure-ho, i realment doncs estem
això
aquí a la
interestatal. Logísticament com ha funcionat això? És a dir, hi havia molt material, hi havia... La gent estava preparada en general? Vull dir, suposo que aquestes retencions no sé si tenien a veure també amb l'interès de veure l'eclipsi, precisament.
En part, segurament. Hi havia unes obres, però jo no ho entenc, perquè hem fet pràcticament 2 hores, 3 quarts de retenció, d'anar tirant. Hem intentat agafar una ruta alternativa per saltar-nos un fansant que no arribàvem, i entenem que molta gent també era que venia cap aquí al sud. De fet, ens hem anat trobant gent, una gent que venia de Colorado aquí, que és qui ens ha deixat les ulleres, el lloc on vam dormir, a Springfield, capital d'Illinois, a unes 3 hores d'aquí, hem trigat molt més. Hi havia una gent que venia de Canadà, gent que venia de Rapid City, a Dakota del Sud, molta gent que s'havia mogut per veure aquest eclipsi, una cosa espectacular, i entenc que molta part d'aquesta retenció venia per això. Estem a la Interestatal 55 i en aquesta àrea de servei doncs, que hem pogut parar, i ha sigut molt màgic perquè de cop hem arribat com uns 10 minuts abans, i és que veia que si no arribàvem, o un quart d'hora abans que es fes pràcticament fosc, no s'ha arribat a fer fosc.
O sigui, una estona abans ja anava enfosquint, no m'imagino?
Sí, ja s'anava enfosquint, quan quedaven 2-3 minuts perquè fos la totalitat, ja es veia una llum, feies fotos a les ombres de les fulles dels arbres, ja es veia la llum que es filtrava entre mig de les fulles dels arbres, doncs es veia el que és l'eclipsi, la part tapada del sol es veia doncs a les ombres, en el terra, no? Diguéssim, de la llum filtrada en aquests arbres. Ara estic encara, porto les ulleres posades que ens ha regalat aquest matrimoni que venien des de Colorado, i encara estic ara mateix mirant el sol, s'ha començat a ocultar voltar per la zona com si, perquè entenguem, sud-est del sol, si fos la terra, diguéssim, perquè seria el sud-est, i ara està encara a la zona, al quadrant nord-occidental, perquè ens entenguem, encara ara mateix estic parlant amb vosaltres amb les ulleres i veig ulleres especials, evidentment, màxima seguretat, doncs per, encara es veu la lluna una mica mossegada per dalt, i la llum de mica en mica es veu que va tornant, però ja poc abans ja es veia que hi havia una llum que havia disminuït, però llavors ha sigut de cop, que es anava fent fosc, i de cop s'ha fet, no era fos del tot, era com el vespre, han aparegut algunes estrelles, es veien, sembla que era Saturn molt a prop del Sol, com si fos el vespre, una llum de capvespre increïble. No sé si haguéssim anat fins al poble uns 25 quilòmetres més avall, hagués sigut fos
potser
del tot,
no
jo crec que no, perquè
també,
potser no l'hauria vist també, i el que es veia era la lluna tapant el sol, i es veia com un cercle, com una corona al voltant del sol. Realment ha valgut molt la pena el patiment que hem tingut, ens ho hem ben guanyat, i ma mare encara em deia fa una estona, encara em deia la Montse, em deia, encara no he tornat, una mica és com si no haguem tornat, perquè estem amb l'emoció, els dies fiquem això encara en pell de gallina.
Ja et veiem, que estàs emocionat. Escolta, m'estàs fent enveja aquí el Martí Oliveres, que
sí,
el tenim aquí assegut.
Que jo ho he seguit aquí allò una hora seguint-ho, a través, sort del canal de YouTube de la NASA, que ens ho han facilitat, perquè
clar, realment.
Espectacular, he vist la imatge ben bé del sol tapat, per aquesta interacció amb la Lluna, que déu-n'hi-do.
Sí, però abans, Martí, ens deies que tindrem oportunitat de veure-la aquí a Catalunya d'aquí a 2 anys i una miqueta.
Sí, no haurem de viatjar com la Bel, exacte, a l'agost del 2026 i després l'any següent, l'agost del 2027. 12 d'agost del 2026, per tant no queda tant.
Veus, Abel, no caldrà que vagis tan lluny la propera vegada.
Des de Tiana el podràs
aquí
veure bé.
El que ha sigut molt màgic aquí és que, a més, realment, vull dir, no sé què anava a dir. Ha sigut molt màgic perquè...
Encara li dura tot.